James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El 1989, uns quants anys abans de que comencés a funcionar Internet, va aparèixer el concepte de Business Intelligence. Va estar acunyat pel Howard Dresner, que el definia com els mètodes per millorar la presa de decisions a l'empresa basats en les dades. Aquest és el tema que avui ens presentarà el nostre convidat, el Miquel Mora, de Vermont Solutions. Pues Miquel, benvingut al Món és Digital.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Bé, acabo de dir a la presentació que avui aprendrem com utilitzar les dades. La infinitat de dades que tenim al nostre abast, a la nostra pròpia empresa, encara que moltes vegades no ho sabem, per ajudar-nos a prendre decisions d'una manera més racional, més basada en aquestes dades. Doncs ja que les tenim, aprofitem-les, no? Miquel, crec que del que estic parlant és d'una cosa que té un paraulot per definir-la, que és Business Intelligence.
Correcte.
Com aquí el que ens agrada també és aclarir els conceptes, abans de començar, potser el primer que et demanaria és que definíssim què és aquest paraulot de Business Intelligence.
Extraient la part tècnica, diguem, per dir-ho ben clar i ben fàcil, un sistema de Business Intelligence és un monitor on tenim totes les dades de l'empresa i on obtenim informació. És a dir, al final agafem tot allò que tenim i de tot allò en traiem informació vàlida per gestionar el nostre negoci. Així, aquesta és la definició més ràpida i més senzilla que pot tenir el que és el Business Intelligence.
Bé, jo per fer-la encara més senzilla, quan has dit un monitor, estàs dient la pantalla del nostre ordinador o la pantalla del nostre mòbil.
Una visualització del mòbil, en el mòbil o en l'ordinador, en el qual ens permet veure tot allò que està funcionant en aquest moment a l'empresa, dades passada, informació actual, tot allò unificat a un mateix lloc. I, a més, podem interactuar amb aquesta informació.
Bé, doncs encara per fer-ho més fàcil, tenim infinitat de dades a la nostra empresa, que ara tu ens diràs quines dades tenim, perquè moltes vegades ni ho sabem. I aquestes dades les recollim en un sol lloc, que és la pantalla del nostre mòbil o del nostre PC o de la nostra tableta, i podríem fer la comparació al tablier d'un cotxe o al tablier d'un avió, per fer-ho més complicat, no?
Correcte. Seria unificar totes aquelles dades, com dèiem, i veure-les en un sol lloc. I en aquest lloc podem interactuar amb elles, veure el passat, veure el futur, veure el present, inclús el futur, en alguns casos, de previsions, i veure tot allò que necessitem pel dia a dia per gestionar la nostra empresa. I, per tant, doncs podem veure informació puntual, informació genèrica, inclús aquells picos, aquella informació que a vegades se'ns escapa perquè trenca una mica les gràfiques de la informació de la nostra empresa.
I també entenc que quan parlem d'un tablier o d'una pantalla on veiem aquestes dades, no estem parlant de lo que sí moltíssima gent té, que és un full de càlcul, un Excel, amb el qual
Correcte.
Sí són les dades, però són antipàtiques de visualitzar. Suposo o crec que aquests tabliers, jo deixa'm que digui tablier, no? Aquests tabliers on visualitzem poden ser gràfics, no? i poden ser de colors, o sigui, poden ser molt intuïtius. Sí?
Sí, efectivament, hi ha una diferència molt gran en el que és una estadística de tota la vida, no? Aquelles estadístiques o llistats que els ERPs, els sistemes de gestió empresarial, ens ofereixen amb el que és un business intelligence. No, no només aquelles estadístiques que podem fer inclús manualment amb Excel, el que ens donen és informació que nosaltres hem pre-escollit i l'hem posat en un lloc per poder-la visualitzar. El que estem parlant amb business intelligence és tota la informació que tenim a la nostra empresa, absolutament tota, sense haver de triar quina, la tenim en allà per poder-la gestionar, per poder-la interactuar amb diferents sistemes. Imaginem que tenim dos softwares diferents dintre l'empresa i volem unificar aquelles dades, veure-les amb un sol monitor, amb una sola pantalla, i poder jugar amb elles veient com interactuen amb el temps, no? Al final el que podem tenir és molta més informació unificada i, per tant, doncs, és moltíssim millor que aquell Excel de tota la vida o aquella estadística d'aquella eina de gestió de tota la vida que ens dona una dada molt concreta o unes dades molt concretes i poc més, no?
I suposo que, igual que... Jo continuo amb el símil d'un tabler, igual que el tabler d'un cotxe té alarmes, com per exemple que falta benzina, suposo que aquí també podem definir una sèrie d'alarmes, o sigui, que aquest tabler pot ser actiu. I més, amb la paraula intel·ligència al darrere, suposo que avui en dia pot ser realment intel·ligent i interactiu.
Sens dubte. Al final, el que fa el business intelligence és donar-nos una informació, però també ens permet poder veure, com dèiem abans, aquelles desviacions que podem tenir o hem tingut i podem, evidentment, tenir lligat una sèrie d'avisos, d'alarmes, o inclús podem lligar el que serien eines més avançades per poder justament tenir aquestes alarmes, no? Hi ha, per exemple, eines com RPAs que el que permeten és automatitzar, fer més fàcil doncs, aquelles tasques de forma habitual i ens permeten inclús doncs, fer avisos, no només avisos, sinó enviar per correu electrònic, per exemple, doncs, aquelles persones, que aquells clients que no han pagat en un dia 30, doncs, fer automàticament un correu i enviar-los de forma automàtica, no? Això és automatismes que es poden arribar a fer, però a part d'aquests automatismes, el business intelligence el que ens permet és veure-ho en temps real, veure el que està passant a dia d'avui, el que ha passat, i poder interactuar amb aquesta informació.
El business intelligence, per molt que avui l'estem presentant amb aquest programa, i aquest programa parlem sempre de transformació digital, però el business intelligence és molt anterior, inclús a internet. És una
disciplina
realment antiga, per dir-ho d'alguna forma. Quina diferència hi ha entre aquell business intelligence anterior a internet dels anys 80 a un business intelligence d'avui?
Hi ha diverses diferències. La més important és que fins fa uns anys, i això és el que ha permès que abans utilitzessin només grans empreses aquest tipus de sistemes i ara s'obrís a petites i mitjanes empreses, és la facilitat d'integració d'aquestes dades, el punt número 1, el més important, perquè abans els softwares de gestió ja tenien el seu propi business intelligence i els softwares de diguem, quan s'havien de desenvolupar, el cost era molt gran i, per tant, aquesta integració es feia complexa i complicada. Ara ja és molt més senzilla, si no és que ja està pràcticament feta, perquè molts sistemes ja permeten aquesta integració de forma automàtica. Per tant, el primer és la integració de les dades. El segon és el cost de les llicències d'aquests softwares. Abans eren costos que només es podien permetre, com dèiem, les empreses grans. Ara hi ha costos des de business intelligence molt petits o business intelligence que es permeten ja directament integrar de forma automàtica amb aquestes softwares de gestió i que ja venen integrats sense cost addicional inclús. I el tercer és el desenvolupament d'aquests monitors, aquests dashboards, no? Aquesta informació de la visualització més, diguem, més personalitzada per aquella empresa. Escolta, doncs jo m'interessa veure aquesta informació junta amb aquesta altra o aquest històric. Doncs aquest desenvolupament d'aquesta informació a la pantalla és molt més senzilla que abans. Abans eren codificacions molt complicades, eren desenvolupaments, integracions de taules de base de dades. Ara és molt més senzill i, per tant, això ha fet que s'abarateixi i, a més, ha fet que sigui molt més fàcil obtenir aquest tipus de software per una petita i mitjana empresa.
Bé, ara ens està sentint una petita empresa i està dient, hòstia, tu, això és collonut, m'agrada. Però realment, quines dades tinc jo? Sí, tinc la comptabilitat, sé quantes unitats produeixo, sé... però aquesta gent està parlant de dades. Què tinc? Potser fer-nos veure dades que potser tenim i no aprofitem i realment són substancioses si les sabem treballar.
Sens dubte. Aquí hi ha dues parts. La primera part és el que dèiem, justament el que estava comentant. Hi ha moltes i moltes dades. Quan no tenim un sistema de business intel·ligence, aquestes dades es converteix en un malson. Es converteix en moltíssimes dades i un lloc on anar a buscar alguna cosa concret és molt complicat. El business intel·ligence el que permet justament és visualitzar tot allò de forma senzilla, primer. Segon, imaginem-se un... el que dèiem fa una estoneta, a aquella gent que no ens ha pagat. No? Jo puc anar a un llistat, veure quina gent no m'ha pagat, veure tenir aquest llistat i veure quina data és la que no m'ha pagat, però amb Business Intelligence podem fer alguna cosa més enllà. Podem veure quin és el producte que ha comprat, quan fa que l'ha rebut. Podem tenir tota aquesta informació localitzada en un mateix lloc i podem tenir no només un llistat, sinó podem interactuar amb aquest llistat i anar a dintre de cada empresa que no m'ha pagat, veure els pedidos i veure tot enllaçat d'una amb l'altra directament des del mateix llistat. Això per començar. I segon, podem unificar les dades. És a dir, al final el llistat et dona unes dades úniques d'una taula o d'un grup de dades concretes. Amb el Business Intelligence les tenim totes unificades, amb la qual vol dir que podem navegar per diferents parts de la informació sense haver de tenir llistats diferents. No? I això és una de les parts més importants. Imaginem-se, per exemple, una empresa que el que vulgui és fer veure d'un dia per l'altre què és el que ha vengut i quin és el comercial que ha vengut més, veure quin és el producte que s'ha venut més a l'últim mes, a l'última setmana, a l'últim any, juntar-ho amb quina zona de Catalunya s'ha venut més o quina zona del món s'ha venut més i veure, doncs, per dir alguna cosa, què és el que està passant en aquest moment a l'empresa i el que ha passat. Imaginem-nos, per exemple, que hi hagi un comercial que hagi vengut 10 productes d'algú, no? I un altre que n'hagi vengut 5. Si mirem a Business Intelligence, podem veure a on t'ho ha venut. Potser aquests 5 han sigut repartits per tot Catalunya i els altres 10 han sigut focalitzats a Barcelona. Aquesta informació tan útil per un empresari, per un director de comercial, doncs és una de les parts, per exemple, d'aquesta informació, diguem, més global de l'empresa.
I com... Vale, m'està agradant, però com integrem? Perquè jo tinc... Sí, però jo sóc aquí al capo, sé que hi ha algú que porta la comptabilitat, altre la producció, altres recursos humans, i tots tenen dades, i que de moment no sé ni com la gestionen. Però ara estic sentint aquest programa, t'estic sentint a tu, i m'agrada. Però com farem per integrar totes aquestes dades? Perquè unes les tenen en un format, altres en un altre format, i ara suposo que necessitem que tot això sigui, per dir una paraula, interoperable, no? que al final conflueixi amb aquest monitor, amb aquest tablier. Això és difícil, és fàcil, hem de replantejar tot el tema?
Al contrari, justament el que comentàvem al principi, el gran avantatge de la Business Intelligence en comparació d'aquelles taules d'Excel o tota aquella informació que van gestionant de forma manual, amb estadístiques, el que permet és que hi hagin connectors de Business Intelligence amb els softwares de gestió habituals i, per tant, aquesta informació passi de forma automàtica. El que s'ha de fer després és veure quina informació és la que cada un vol per fer aquests dashboards, aquella visualment veure què és el que volem, però la informació s'integra de forma automàtica. És més, tots aquests softwares de dia d'avui, aquests softwares de gestió empresarial, de comptabilitat, de gestió de producció, que a dia d'avui no tinguin un connector per un Business Intelligence, és un software que va a morir. És un software que no té a dia d'avui cap vida. No? Per tant, a dia d'avui tots els softwares del mercat estan no només estan integrats, sinó han integrat tota aquesta amalgama de Business Intelligence i aquests connectors per connectar el Business Intelligence, perquè si no quedarien fora del mercat.
Val. Estem parlant tota l'estona del monitor aquest de control, del tablet que dic jo, del dashboard, digue-li com vulguis, però a mi el que m'agradaria és tenir jo, que sóc el CEO, el director, o el gerent, digue-li com vulguis, tenir accés a tot. Però que comptabilitat tingui un panell diferent de l'altre. Això és possible, construir subpanells i que cadascú tingui accés a una o una altra informació?
Clar. El Business Intelligence permet infinits panells, infinits monitors o infinits dashboards, com es vulgui dir, i per tant no només és possible, sinó és el que és habitual, que cada un tingui la visualització de les dades tal com ell vol en el seu entorn o integrant altres dades d'altres departaments sense cap tipus de problema. De fet, Els dashboards són interactius, com comentàvem abans. Per tant, un mateix dashboard permet la traçabilitat de tota aquesta informació. Per tant, imaginem-nos per un moment que jo sóc la persona de comptabilitat i vull veure de punta a punta els últims anys, vull veure alguna cosa concret els últims anys, tot això ho puc tenir al meu monitor o puc tenir dos monitors, però no cal tenir més d'un monitor, amb un sol puc tenir tota aquella informació unificada. I el responsable de l'empresa, el director de l'empresa, pot tenir tota aquella informació, tots els departaments, amb un o més dashboards, però pot interactuar directament de punta a punta amb aquesta informació.
I, com diuen en castellà, rizando el rizo, podem tenir un panell de control per cada client, que ell vegi el seu historial, la seva, però que ho vegi així d'una forma gràfica, d'una forma clara i entendible?
Sens dubte. Una part important d'ajustament d'aquesta informació és, per exemple, el que va fer Pimec amb les dades, diguem, que té un portal on els seus clients poden veure part d'aquella informació interna, doncs exactament igual qualsevol empresa pot tenir una part externa on te doni informació genèrica o puntual per cada un dels clients i proveïdors.
Abans has dit que abans això era una cosa inaccessible per tema de costos, que avui dia ja està a l'abast de tothom. Però situa'ns una mica amb un marge de costos, o sigui, vale, jo vull implementar això. De què estem parlant? Quan tinc que desembolsar per començar?
Depèn molt, moltíssim de cada producte. Però estem parlant de que per començar es podria començar per algun business intel·ligent molt econòmic del voltant de 2.000, 3.000 euros. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, pot créixer fins a moltíssim. Depèn de quanta informació vulguem posar i, sobretot, de quants dashboards i quants monitors d'aquests que dèiem volem posar. Evidentment, ara tenim un gran avantatge, que és que hi ha aquesta ajuda del kit digitalització, on el Ministeri, via Europa, via el Ministeri, via altres associacions, com per exemple Pimec, doncs estan ajudant a poder treballar per poder reduir justament aquests imports on te donen ajudes aproximades de 3.000 euros, 6.000, fins a 11.000 euros en funció de digitalitzar doncs, l'empresa.
Suposo que estem parlant, suposo, de que és cloud, això està al núvol, no, suposo que no està al nostre ordinador, i també et pregunto, hi existeix la versió software as a service, o sigui, que paguem una quota mensual per utilitzar-ho i no hem de comprar-ho?
Sens dubte. De fet, el món empresarial, el món d'informàtica va estant cap allà, cap a la part de cloud i la part de SaaS, on ningú desembolsa pràcticament avui en dia un import inicial i tot es fa al núvol amb una quota mensual. Això ens permet alliberar-nos d'aquest cost inicial, però també ens permet el dia de demà canviar. És a dir, escolta, no m'agrada, no m'interessa aquest Business Intelligence perquè té unes funcionalitats determinades o perquè senzillament m'he canviat de software i m'interessa un altre sistema de Business Intelligence i poder canviar sense cap tipus de cost, diguem, de llicència. A partir d'allà s'hauran de fer altres dashboards, però ens permet doncs, aquest canvi sense cap tipus de problema. I ja dic, avui en dia tots els softwares estan anant cap a aquesta línia, efectivament.
Molt breument, en quina mida la PIME catalana està realment implementant aquestes solucions? La PIME.
Sincerament, avui en dia, amb la informació que es pot tenir amb un Business Intelligence, qualsevol empresa, petita o mitjana, que no disposi d'un Business Intelligence, sens dubte té un desavantatge versus la seva competència molt gran. Per tant, jo diria que qualsevol petita o mitjana empresa ha de tenir un software de visualització d'informació, un Business Intelligence, a sobre la taula, sigui el tamany que sigui, per justament estar com a mínim al mateix nivell de la competència.
Sí, sí, que és el que pretenem des d'aquest programa, realment, que la gent no es quedi enrere, que no es quedi de passada. I, bueno, m'ha agradat molt totes les explicacions. Estem arribant al final del programa. Ens queden 30 segons. Una paraula final a aquest empresari que realment ens està sentint i si vol posar en el tema. Per on comença? Què fa?
Jo el que començaria és buscar informació d'aquestes ajudes, com comentàvem, tant a PIME com al Ministeri, veure aquesta informació, veure quines empreses són les que poden col·laborar amb aquesta ajuda per intentar reduir aquest cost d'implantació de Business Intelligence i, senzillament, començar a treballar, començar a implantar-ho i veure els resultats immediats d'aquesta solució.
Bé, Miquel, simplement dona'ns la teva pàgina web per si volem ampliar informació.
Sens dubte. La nostra pàgina web és vermont-solutions.com. on tenim un apartat que és de Business Intelligence justament per fomentar aquesta aplicació, que és BI, de Business Intelligence, .vermontyosolutions.com.
Ok, Miguel, doncs de veritat, gràcies per concedir-nos aquesta entrevista, crec que ha estat molt profitós. I com dic sempre en aquest programa, d'aquí uns mesos tornarem a contactar amb tu per veure com evoluciona, quines novetats hi ha dintre del món del Business Intelligence. Res més, gràcies.
Perfecte, a vosaltres, gràcies.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TopTech parlarem de supervivència i ho farem amb el llibre blau de Nebo, de la Manon Stephan. Es va escriure originalment en galès i jo tinc la traducció que s'ha fet al català per edicions del Periscopi. És del 2021. Us faig una breu ressenya de la novel·la. Ens explica la història del petit Sion, la seva germaneta i la seva mare, la Rowenta, que viuen aïllats en un petit poble al nord de Gales després d'haver patit una catàstrofe nuclear. Mare i fill decideixen començar a escriure un dietari que anomenen el llibre blau de Nebo, ja que Nebo és el poble on ells viuen. I en aquest dietari tots dos comencen a explicar doncs, el que vulguin, les seves vivències, els records que tinguin, etc. Amb l'única premissa, cap d'ells pot llegir el que l'altre escriu. A partir d'aquí, en Sion comença a explicar tot allò que li va passar, no? Els petits descobriments que fa amb el seu dia, els reptes que es va trobant. I, d'altra banda, la Rowenta, veiem que el que fa és explicar els records de la seva vida abans d'aquest final apocalíptic. Tot i que no us desvetllaré gran cosa perquè val molt la pena que el descobriu. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs, com ja us he dit, la història parteix de que s'ha patit una catàstrofe nuclear, no sabem molt ben bé què ha passat, ni si és una cosa que ha afectat únicament en un territori o al món sencer, però sembla que siguin ells dos els únics supervivents. És a dir, ens trobem en un món on no hi ha electricitat, on no hi ha llum, on evidentment la tecnologia no hi té cabuda. Però malgrat que pugui semblar un món apocalíptic, terrible i totalment demolidor, no ho és. La història és una distòpia força feliç de supervivència i de coratge, amb un món sense tecnologia. És molt interessant també les reflexions que fa la Rowenta sobre com era la seva vida abans. I us he marcat un fragment que m'ha agradat molt. Diu, abans, els divendres, engegava la tele i em posava qualsevol cosa o tafanejava les mentides que la gent penjava al Facebook. Girava els ulls en blanc i enviava missatges a alguna vida. I encara que semblava que ho tenia tot, una casa agradable, un fill maco i una feina que m'estava bé, continuava tenint aquella sensació cruel i estúpida. M'avorria. I d'en Sion també fa una lectura molt interessant i diu «Després del final va convertir-se en una persona diferent. Després de 3 dies sense electricitat, s'havia alliberat de la presó de les pantalles. Potser nosaltres també ens hem d'alliberar». De fet, el propi Sion, en diferents punts de la novel·la, es preocupa, no?, sobre si abans la gent, quan es creuava, es mirava als ulls. No? I, evidentment, la seva mare diu que no, perquè tots el que feien era mirar una pantalla. El llibre blau de Nebo és una història de supervivència, és una història de coratge i d'amor, que ens parla també dels vincles amb la família i de com és d'important cuidar-los, tant la nostra família com el nostre entorn. És una interessantíssima lliçó de vida, on hi ha cabuda a la tristesa, al dolor i l'amor, però on no hi falta ni l'esperança ni la il·lusió. És un bombonet deliciós que no us podeu perdre. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, doncs, amb aquesta interessantíssima novel·la, com cada setmana, que ens ha presentat la Marta Clua, sobre aquest llibre de supervivència, que porta per títol El llibre blau de Nebo, i, a més, amb l'extensa explicació de què és i per què serveix i com podem començar a implementar el business intelligence a les nostres empreses, acabem el programa d'avui. Ja sabeu, dubtes, propostes, suggeriments, podeu fer-ho enviant un e-mail a hola@barcelonadot.com. Ho repeteixo, hola@barcelonadot.com. I res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.